explicàvem en començar el programa, el govern rus ja ha iniciat la mobilització de 300.000 reservistes anunciada ahir per Vladimir Putin. Això ha provocat protestes arreu del país, amb 1.400 persones detingudes, i paral·lelament, moltes altres han decidit sortir de Rússia.
Molts vols per fugir del país s'han quedat sense places i hi ha cues a les fronteres amb estats limítrofs, com Finlàndia i Geòrgia. Volem conèixer en primera persona què està passant ara mateix a Rússia i per això connectem amb Noel Rodríguez, el corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 a Moscou. Noel, molt bona tarda.
Què tal, Òscar, Elisenda? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, segueix sense haver-hi places pels vols des de Rússia cap a països on no cal visat, per exemple, Turquia, Armènia o Geòrgia?
No. De fet, he intentat buscar, fins i tot a moltes setmanes vista, i no hi ha manera. Et surt un rètol gegant de color vermell que diu que aquests vols no estan disponibles, per tant, per via aèria, només els més ràpids, o afortunats, perquè, mira, ahir tenien precisament un vol de sortida per anar de vacances, han pogut marxar cap a aquests països. Per cert, que ara fa una estona la companyia russa Aeroflot ha anunciat que tornarà els diners a tots els que hagin estat mobilitzats. Faltaria més.
Clar, i altres que han intentat sortir per carretera. Les imatges de cues són constants o són anecdòtiques?
Doncs no se sap massa, tot i que hem vist aquests vídeos de cues quilomètriques, especialment a Geòrgia, també a Finlàndia, un país que sí requereix visat. Segons el Ministeri de Defensa de Finlàndia, entre ahir dimecres de la setmana passada, per comparar, el volum d'entrada ha augmentat més d'un 50%. Noruega no ha notat pràcticament canvis. També és cert que la seva frontera amb Rússia és molt més petita, no els 1.300 quilòmetres que té en Finlàndia, i a més és el punt més al nord d'Europa. I Letònia ja va avisar ahir al matí que no deixaria entrar ciutadans russos que volguessin fugir de la mobilització.
Putin ahir també deia que, obro cometes perquè cito textualment, només serien convocats els reservistes militars, principalment els que van servir a les forces armades i tenen especialitats ocupacionals militars específiques i, a més, l'experiència corresponent. A veure, això a la pràctica és així o estem parlant de que qualsevol home ha anat a combatre té risc de ser criat a files?
Tant de bo ho sabessin. Només sabem el que han dit oficialment, que són 300.000 reservistes que prioritzaran els que tenen experiència en combat i que en queden exempts els estudiants, però vaja, és per dubtar de tot. De fet, a la Novaya Gazeta, un mitjà independent de molt prestigi aquí quan a Investigacions, va ser on va treballar molts anys Anna Politkovskaya, sosté que en aquest decret de mobilització hi havia un article ocult, el número 7, que té a veure amb el número de mobilitzats, i hi ha qui diu que realment aquest número podria arribar al milió.
Ostres!
Déu-n'hi-do.
Es triplicaria, sí.
Clar, davant l'opinió pública russa, Putin com justifica aquest canvi? Perquè fins ara ell fins i tot es negava a parlar de guerra. De fet, ahir és el primer dia que va utilitzar la paraula guerra. Parlava d'una operació especial fora de les fronteres. Clar, aquest canvi de discurs fins al punt d'haver de mobilitzar els reservistes, com ho justifica i com ho encaixa a la societat russa?
De la forma més fàcil que justifica, amb la por. És a dir, que Rússia estigui patint molt a Ucraïna, es veu molt millor des de Catalunya que des d'aquí. L'accés a la informació independent no és fàcil i quan el que et trobes cada dia és el discurs d'un president que et repeteix que Occident vol destruir Rússia, doncs aleshores suposo que qualsevol mesura l'acabes acceptant resignat. No passa amb tothom, lògicament, per això aquestes protestes, però sí que passa.
I a Rússia hi ha la percepció que amb aquest moviment Putin està desesperat o se segueix creient que la victòria russa a Ucraïna està asseguradíssima?
Jo crec que ell està convençut que la victòria està assegurada. És a dir, sempre tindrà alguna cosa per vendre com a victòria al seu poble, ni que hagis perdut Kharkiv, i ara posem per cas que perd Kherson, i després Zaporizhia. Si al final et quedes amb un Donbass que arribarà a l'estatus quo de Crimea, és a dir, a ser íntegrament territori rus, això ja ho pots vendre com una victòria.
Què se'n sap de les 1.400 persones detingudes a les protestes d'ahir? De fet, hi ha més manifestacions convocades per dissabte. Quines perspectives tenen aquestes convocatòries, tenint en compte que si vas a una manifestació com aquesta, igual acabes a la presó, mínim.
Mínim.
Sí, doncs, de moment ben poca cosa. El que sí que ha aparegut per xarxes és la denúncia, per exemple, aquí a Moscou, a la mobilització que hi va haver al districte d'Arbat, un dels més populars de la ciutat, d'una dona que havia denunciat que quan s'havien endut el seu marit a la comissaria, allà li havien entregat un document que l'obligava a mobilitzar-se cap a Ucraïna. És a dir, no deixa de ser una mesura doncs, de dissuació de cara a futures manifestacions.
Clar, si vas a la manifestació, et mobilitzen.
Que
exacte.
Aquesta és l'amenaça, sí.
Vas directament al
front.
Sí, molt bé. La percepció des d'aquí a Moscou és que Putin té el seu govern totalment alineat o que cada vegada està més sol? Perquè això avui ens ho preguntàvem, de dir, no hi ha menys dissidents, o és que, clar, donada les perspectives que té la dissidència, no s'atreveix ningú a dir res, però sí que hi són?
És que la feina que porta fent Vladimir Putin de cap de recursos humans també del Kremlin des de fa 22 anys, clar, els processos de fidelitat que han hagut de passar els seus col·laboradors, en fi, deuen ser més durs que un entrenament d'aquests a West Point per ser marín. És a dir, només els que superen, els millors dels millors, i per tant, qualsevol cosa que digui Putin només rebrà els aplaudiments i les lloances dels més propers. Ara, que inquietuds també sempre n'hi ha d'haver, no? Aquesta gent, potser se'ls hi ha mort algú ara proper a Ucraïna, o bé els convocaran a files a un familiar molt proper. Per tant, la fidelitat en principi té límits, però després de tants anys al costat d'algú que al final veus com un déu, revelar-se no és tan fàcil.
En paral·lel a tot això, avui hem conegut que s'ha produït l'intercanvi de presos més importants des que va començar el conflicte. 200 presos ucraïnesos han quedat en llibertat a canvi de 55 soldats russos, que incloïen també un oligarca prorrus. Això es viu a Rússia com un triomf, com una concessió, com una mostra de feblesa, com un èxit? Quina lectura en fan?
Mira, el que ha passat aquí les últimes 24 hores ha sigut curiós, perquè amb l'anunci de la mobilització, doncs Putin emprenya molt els dissidents i també els silenciosos, que al final són la majoria, es calcula que podrien ser un 60%. Però és que amb aquest acord d'intercanvi de presoners també ha enfadat moltíssim, però moltíssim, els sectors russos més ultranacionalistes, perquè aquest intercanvi ha inclòs alguns dels que van defensar la foneria Azovstal, el del controvertit batalló d'Azov, i aquests soldats sempre han tingut l'etiqueta de nazis, i per tant els més radicals aquí a Moscou no entenen que el Kremlin els entrega si un dels propòsits, al cap i a la fi, d'aquesta operació militar especial era precisament la desnazificació. Sí, és veritat que a canvi han rebut, com deies, Òscar, a Víctor Medvedchuk, un dels primers presoners, en recordo, els primers dies d'aquesta operació militar especial, doncs que quan el van capturar li van fer moltíssimes fotos, se'l veia allà amb barba, sempre deien que havia sigut un aliat molt proper a Putin, que ja feia uns quants anys que estava vivint a Ucraïna.
Doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta escalada en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Noel Rodríguez, corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 a Moscou, moltíssimes gràcies.
Fins la propera, moltes gràcies.
Adéu.